Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, de la Blanca Aranyó a la producció i de qui us parla l'Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'actualitat política del dia es barreja novament amb la judicial. El president Artur Mas compareixerà demà davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on serà interrogat sobre l'organització de la consulta participativa el 9 de novembre de l'any passat. Avui els jutges han continuat amb la seva actuació, en aquest cas demanant a la Generalitat informació sobre costos i material utilitzat, el 9-N. El problema, més enllà d'això, el problema que preocupa els ciutadans, com també els dirigents polítics, no és el que ara està fent més soroll, que és, pensi el que pensi cadascú, la possible actuació judicial sota influència política o el descrèdit suposat del Tribunal Català, sinó, sobretot, l'empitjorament del clima social i polític de cara a la resolució d'un problema motivat, sigui quin sigui l'anàlisi que fem, pel creixement dels ciutadans que volen que Catalunya o bé decideixi el seu futur o el seu encaix dins Espanya o bé acabi amb la independència, també passant almenys per alguna solució dialogada. El problema continua i, malauradament, en aquesta setmana s'agreuja. D'aquest i d'altres temes parlarem avui en El Mirador. En Ens acompanyen a la tertúlia Sònia Sierra, regidora de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona i també diputada electa al Parlament de Catalunya després dels comicis del 27S. Senyora Sònia Sierra, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
També tenim amb nosaltres Jordi López Camps, que és, ell diu, sempre jubilat jubilós, exdirector d'Afers Religiosos i expresident del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Abans m'ha sortit la paraula supporter de Junts pel Sí. No sé si és, si s'ajusta a la realitat.
No hooligan.
Si no, no hooligan, però supporter. Per tant, home que dona suport, com molta gent en aquest país, a Junts pel Sí, com també hi ha hagut molta gent, evidentment, que ha donat suport a Ciutadans i altres partits polítics. Bé, senyors, quina anàlisi fan del que està passant aquesta setmana? Sembla que, d'una banda, l'administració de l'Estat, els poders públics, han de fer el seu paper, en aquest cas la justícia, i també la ciutadania expressa el que pensa. Ahir es veia, per exemple, a la plaça de Sant Jaume i segurament demà es veurà amb la compareixença d'Artur Mas. Què pensen d'això?
Evidentment, la ciutadania té dret de manifestació, que ens va costar molt en aquest país aconseguir aquest dret de manifestació, i això s'ha de respectar. El que passa que ahir no només era la ciutadania qui s'estava manifestant, sinó també els representants, el que haurien de ser el representant de tots, que en aquest cas és el govern de Catalunya. Llavors, quan el govern de Catalunya es manifesta, per mi deixa d'aquesta manera, deixa de ser el govern de tothom, perquè s'està posicionant d'una banda i ells han de governar per tothom, perquè les persones que els van votar i els que no. Llavors, absolut respecte a les persones que lliurement es van manifestar ahir, però trobo que no és el paper que hauria de fer el govern.
Per tant, respecte per les persones, però vostè creu que el govern no hauria d'haver estat, per exemple, davant del tribunal?
Les persones civils, evidentment, com qualsevol altra manifestació, d'un signe o d'un altre, tenen tot el dret. Però jo trobo que els representants públics, per exemple, estic pensant, l'alcaldessa de Colau va dir no vaig a la manifestació de l'11 de setembre perquè tinc un paper institucional, però ahir sí que es va manifestar.
En aquest cas, a la plaça de Sant Jaume, no davant dels tribunals, també.
De la plaça de Sant Jaume, perquè va llegir el manifest, i després pues, altres persones del govern en ple, i ara estava llegint que per demà han convocat els 400 alcaldes de l'Associació de Municipis per la Independència. Llavors, aquestes persones haurien de ser alcaldes de tothom, no només de les persones que els han
votat. Sí, alcaldes de tothom, membres del govern de tothom, que vol dir no fer res, perquè clar, no tothom pensarà de la mateixa manera. Jo sempre m'ho he preguntat, jo porto política per l'edat, som una mica...
De generacions diferents podem dir, no?
Algunes generacions diferents, i sempre m'ho he preguntat, perquè, evidentment, quan una persona té una responsabilitat pública i assumeix uns càrrecs de representació, representa els que l'han votat i també representa els que no l'han votat. Però, clar, davant de certes actuacions, de certes situacions, cal prendre partit, i cal prendre partit en el sentit d'agafar i optar per una part. Aleshores, en aquest cas, jo penso que és una situació, jutgen, imputen a tres membres d'un òrgan col·legiat, que era el govern, això penso que no cal perdre de perspectiva. Els òrgans de decisió política són òrgans col·legiats i, per tant, tots són corresponsables de les decisions. No sé per què en aquest cas només imputen a tres persones, és a dir, algú, suposo que al llarg del procés haurà d'explicar aquesta segregació bastant axiològica del problema. I aleshores els altres membres del govern, que són corresponsables de les decisions, acompanyen els seus companys. Evidentment, no demano que estiguis, suposo que no, com ja has manifestat, no estàs gens d'acord. Jo defenso la legitimitat total de que en determinades situacions aquests càrrecs públics, que representen a la ciutadania i governen en nom de tots, optin i fagin aquestes actuacions des de la normalitat democràtica. Jo penso que, com tu has destacat, és un fet normal i que passarà això i passaran altres coses i no... Ara, un cop dit això, jo diria que la sensibilitat de mirar tan fi que si fa això o no fa això, també s'hauria de criticar que el ministre de Justícia del govern d'Espanya, que en principi és ministre d'un dels poders executius, per tant, separat del poder judicial, sigui el que anunciï la data de la imputació. O que digui que s'ha ajornat per no coincidir...
No va ser qui ho va anunciar, però sí que va dir la seva interpretació sobre el fet que no hagués estat abans per no interferir en el procés electoral, recordem-ho.
Saps que ell tenia informació privilegiada de dos poders que són, en teoria, dos poders separats.
Sí, nosaltres, des de Ciutadans, estem absolutament en contra de la politització de la justícia. De fet, és un dels nostres cavalls de batalla. Una de les coses que demanem és que hi hagi una separació de poders ben clara, com ha de ser en un estat de dret, però cal recordar que Convergència ha governat Espanya. Ha governat Espanya amb el PP, ha governat Espanya amb el PSOE, i en aquell moment no li va semblar malament aquesta connivència entre justícia i polítics, i han posat jutges igual que han fet el PP i el PSOE. Llavors no entenc per què, si llavors estava bé, ara no està bé. I d'altra banda, trobo que no és gaire coherent, i d'altra banda, la pregunta per mi és, els polítics estan per sobre de la llei? Si qualsevol de nosaltres fa alguna cosa, en principi, susceptible de ser un delicte, ens imputen, no? Uh-huh. I hem de donar comptes a la justícia. I després la justícia decidirà si som culpables o no som culpables. Llavors, els polítics avui en dia han d'estar per sobre de les lleis, per sobre de la justícia.
Evidentment, s'han de poder sotmetre a la justícia. Això em sembla que ho comparteix tothom qui ens escolta.
Si s'ha decidit que potser hi ha indicis de delicte, no estic dient que són culpables, perquè jo no soc qui ho ha de dir, però si són susceptibles d'haver comès un delicte, et diguis Artur Mas, Irene Rigau, Sonia Sierra o Pepito de los Palotes, has de poder...
respondre. Això està clar.
El que et demana la justícia, no? Una altra cosa és si decidim que volem que els polítics no estiguin per sota la justícia i estiguin per sobre.
Em sembla que la teva observació tilla l'agressió intel·lectual. És a dir, fer-te aquesta pregunta, o fer-nos aquesta pregunta, em sembla que és un exercici de retòrica que queda molt bé, però ningú t'afirmarà que els polítics estan per damunt de la justícia. És a dir, la justícia existeix. Sí que hi ha altres coses que estan per sobre de la justícia, i que tant de bo també algun dia en parléssim. És a dir, hi ha tot un dret natural, per exemple, que ha d'estar sempre per damunt de la justícia, perquè, en definitiva, la justícia és un acord de parts amb que, en un moment determinat, decidim el que és just i el que és injust, excepte allò que dictaminen els déus, que forma part de la tradició cultural en el qual, doncs, seran aquestes tradicions les que jutjaran la justícia. Ara bé, no oblidem que el que imputa i que inicia el procés és la Fiscalia. I la Fiscalia és un òrgan supeditat a l'acció del govern. Per tant, aquí hi ha una barreja del poder executiu amb el poder judicial. La decisió d'imputar a tres membres del govern de la Generalitat com a possibles delinqüents per un delicte penal, doncs, em sembla que s'ho podien haver estalviat. Però, bueno, escolta, evidentment...
Són opinions.
Clar, jo, evidentment, pel que jo veig, vostè és un defensor del just naturalisme. Jo estaria més a prop d'una visió més positivista del dret i no tan just naturalista, però, dit això, continuo pensant el mateix. Aquestes persones estan per sobre de la llei? No. Hi ha indicis de delicte? Sí. Doncs van, declaren, ells van demanar declarar més.
En qualsevol cas...
No passa res, i després ja veurem si són culpables o no culpables. Tenen una defensa...
Jo insisteixo...
No se sap si ni tan sols si aniran a judici. Vostè, senyor López Camps, ha parlat de judici, possible judici futur.
Però qui... Si han anat a declarar, com qualsevol fill de veí.
Amb la condició d'imputat, eh?
Sí, si han anat a declarar com a imputat, ja ho he dit.
Està imputats perquè hi ha hagut una fiscalia que ha determinat que estiguessin imputats. I torno a insistir que la Fiscalia no és neutral. La Fiscalia és una línia de comandament que neix amb el fiscal general de l'Estat.
Té un nomenament polític,
és el fiscal de l'Estat.
Però parla en nom de l'Estat més que en nom del govern, teòricament. Tots voldríem que fos així.
L'Estat,
és una part, en tot cas, la Fiscalia. No és el qui jutja.
Nosaltres, és un dels nostres cavalls de batalla. La política s'ha d'allunyar de la justícia. I els
ha d'anar per separat, vaja.
Els han de triar els jutges. És un dels nostres cavalls de batalla i ho repetim sempre aquí i a tot arreu. Però ara mateix estem com estem. Espanya és un estat de dret, d'això no hi ha cap mena de dubte, si no, no estaríem a la Unió Europea, i tothom s'ha de sotmetre a les lleis, no passa res.
Però, de tota manera, senyora Sonia Sierra i senyor López Camps, el moment que viu Catalunya ara socialment i políticament fa que una decisió d'aquestes tingui repercussió. Només ho diem des d'un punt de vista purament analític. Hi ha una repercussió, hi ha un estat d'opinió que s'està creant entre la gent partidària d'un referèndum sobre la independència o partidària de la independència, doncs molt de suport al president Artur Mas, potser no tant per simpaties polítiques cap a la seva persona o al seu grup polític, sinó perquè consideren que és un atac al que va ser un procés...
Jo no hi era, evidentment, però jo he llegit més o menys, hi havia en el cas de l'Irene Rigau unes 500 persones i en el cas de la Joana Ortega unes 300... Si descomptem quantes d'aquestes persones són polítics o tenen un càrrec polític o estan en una llista política, no sembla que sigui un clam de la societat civil.
Sí, no, ara no em referia tant a la presència física d'ahir de suport, sinó a l'estat d'opinió que hi ha a les xarxes socials, pel carrer... Ja sabem que no és tothom, eh? Hi ha gent que està a favor i gent que està en contra.
Jo no veig un clam de la societat civil, a favor.
Vostè no el veu.
No, ni en contra. És a dir, la societat només pot expressar-se si és preguntada a través d'un referèndum. L'altre són interpretacions que fan els polítics, molt legítimes, des d'una posició de partida. I, per tant, és una opinió partidista. Sònia explica i dona una opinió que pretén ser generalista, però és partidista, i jo faig el mateix des d'una altra posició. És a dir, si realment volem saber quin és el camp de la societat, que deixin expressar-se la societat. I en aquest cas s'imputa a tres membres del govern per haver intentat iniciar un procés de consulta a la ciutadania. A mi, jo estaria d'acord que també se m'imputés, perquè jo vaig anar a votar, era partidari d'aquesta consulta i lluitaré perquè, com ha dit molt bé abans la Sònia, és un estat democràtic i en les democràcies l'opinió dels ciutadans es coneixen a través de les consultes.
El que passa és que la justícia, la fiscalia, no ha actuat contra els que van anar a votar, que són 2 milions de persones.
Sí, 2 milions i escaig.
I escaig, sí. Entre els que van votar no i els que van votar sí.
Jo fins fa 4 dies era professora, jo vaig patir el nou N en un institut i la veritat és que...
Per què diu que va patir?
Perquè va ser horrible, les pressions que va haver.
Mm-hmm. Això ho desmentia ahir la consellera Irene Rigau. Vostè no està d'acord, vostè creu que hi va haver pressions.
Sí, sí, sí.
Per què? Què es va dir, per exemple, a l'institut on vostè treballava?
En aquell moment jo era cap de departament, llavors com cada dimecres hi havia una reunió de caps de departament, es va acabar, la directora va tancar l'ordinador i va dir això no entra en acte, llavors va explicar la reunió que havia fet, llavors ens va instar que nosaltres, els nostres departament, aconseguíssim voluntaris per estar allà tot el dia. Uh-huh. I ens van...
Això que és una pressió psicològica o és una opinió de la directora? És que
no, no, una opinió no. Ens va dir que nosaltres havíem de buscar voluntaris. Jo òbviament, no ho vaig fer. Jo era cap de departament, vaig dir a mi si no se'm dona un ordre per escrit.
I es va respectar la
actitud. Home, que volia que...
Pues ja està, quina pressió és,
home,
francament.
A veure, bueno. Molt normal, jo porto molts anys, he estat 20 anys treballant, mai no he vist...
Bueno, suposo que segueixes treballant.
Treballant de professora, 20 anys. Sí. Jo no he vist mai a una reunió que es digui tanquem l'ordinador i això no entra en acte. Molt normal no era.
Ui, quantitat de reunions que es fan en les quals...
Als instituts?
Bueno, instituts i en molts llocs que hi ha coses que han de constar en acte i coses que es diu, bueno, ara això no constarà en acte i en parlem.
En 20 anys, moltes reunions i no ho he vist mai. Uh-huh. Això tot plegat era una mica estrany. De fet, nosaltres hi ha alguna cosa que no quadra quan hi ha una directora que vol parlar i Convergència ja ha fet el possible perquè 2 cops no parli.
Uh-huh. La de l'Institut de l'Hospitalet, vol dir vostè?
Sí,
la senyora... L'Institut que no va obrir. Uh-huh.
Uh-huh. Perquè no volen que parli, si està tot tan bé, perquè ha fet tot bé. El possible perquè no parli.
En tot cas, sobre això el que està clar és que va haver-hi una resposta ciutadana lliure, també. Vostè diu que hi va haver pressions, però també els que ho van fer,
ho van fer
convençuts.
Hi havia neguit entre el professorat perquè diuen, però si això ho han prohibit, ara què fem? A un institut hi ha molt material sensible. En mans d'aquí quedava l'institut. Qui en treballar? Podia remenar qualsevol cosa. Uh-huh. No, tot plegat no va ser una sensació agradable, tot al contrari, per això dic que jo vaig patir.
Certament va ser l'alternativa, no?, que el govern, vostè ho sabrà també, senyor,
es va aprovar una llei de consultes que oportunament el Tribunal Constitucional se la va cepillar i aleshores només va quedar...
La va suspendre, no? Em sembla, sí. fins que resolguis.
Va resoldre a calendes gregues, sí. I aleshores només va quedar aquesta alternativa. Oh, i torno...
A mi fa gràcia, com que només va quedar? Vull dir, com és que només va quedar? El senyor Alex Salmond deia l'altre dia a TV3 que ells havien estat, no en recordo, 60 anys esperant el referèndum. Aquí, a la primera de canvi...
60 anys? De quin referèndum?
El d'Escòcia.
El d'Escòcia, el senyor Alex Salmond.
L'últim referèndum em sembla que va trigar 12 anys des que es va demanar fins que es va celebrar.
Ell va dir, nosaltres portem...
Però a veure, una cosa...
Bueno, 12, en tot cas, 12 anys... Jo dic el que va dir el senyor Salmond, però encara que siguin 12 anys.
Sí, potser 60 anys des que es començava...
I no estic segura si ho dic de cap, però sí que era una xifra molt alta.
Són molts anys.
Aquí, a la primera de canvi, et diuen, ei, espera't, que és que hem de revisar, perquè ni tan sols estava la sentència en ferma. Ah, no, ho volem fer ja, ho volem fer ja. Home, sí, van anar 2 milions, són moltíssimes, moltíssimes persones, però són 2 milions, què passa amb la resta?
La resta, perdona una cosa, la resta podia anar tranquil·lament a votar. Però ningú pressionava a favor ni en contra.
No podem dir que hi havia aquest clam de tothom quan no eren ni molt menys la majoria. Una minoria molt àmplia, perquè són una minoria molt àmplia, però no són la majoria de la societat.
Que no és un tema de majories i minories. El dia 9 de novembre, la gent que volia anar a votar, podia anar a votar. I podia anar a votar, sí, no, abstenir-se, paperetes en blanc o vots nuls. I va haver gent que va votar amb no, i hi ha gent que va votar en blanc. És a dir,
no
la llibertat... Bueno, escolta, tu no vas voler anar a votar, però podies anar a votar, no ningú t'impedia anar a votar i votar no.
Per és veritat que el mecanisme participatiu va ser una opció alternativa, que no tenia unes garanties.
És que nosaltres respectem molt la democràcia com per fer performance i posar urnes de cartró.
Bueno, a veure,
les persones que respectem la democràcia ho fem com s'ha de fer d'una manera... Pues amb un cens, seguint la legalitat, no...
Quina legalitat? Quina legalitat? Quina legalitat? Aquí l'estat de dret, el Parlament de Catalunya forma part de l'estat de dret. I el Parlament de Catalunya havia aprovat una llei de consulta que una altra part de l'estat se la va cepillar, i torno a insistir, se la cepillar.
Sí,
aleshores, però... hi ha un xoc de legitimitats. Pues,
no,
bueno.
No, ni molt menys. Oi que l'Ajuntament de Lleida no pot decidir, jo què sé, declarar la guerra als Estats Units?
No pot decidir quina part de l'IBI aplica, per exemple.
Pues,
no, és que tu de l'Ajuntament hauries de saber quines són les competències municipals.
Ha posat un exemple general, en tot cas. Les competències de cada administració.
Les competències de cada administració són les que són. Si... una instància... No hi ha un xoc de la... Vull dir, aquí no hi ha dos països confrontats. Aquí hi ha un estat, l'estat es ramifica en diferents estaments. El senyor Mas, de fet, és el representant de l'estat espanyol dintre de Catalunya. Sí, llavors el que no pots fer és tu, des de la teva responsabilitat, saltar-te una llei que està per sobre de tu. I
com
l'ha preguntat abans,
no,
estan els polítics
per
sobre
una
de la llei?
Era una llei de consultes. Perdona, el 9 de novembre... El procés es havia iniciat aprovant una llei de consultes, que no era una llei referendària.
Però va anar a l'inici... Oi que estava suspès en aquell moment perquè va anar al Tribunal Superior?
Sí, sí.
Pues ja està, t'has d'esperar com a qualsevol
país
democràtic.
Però llavors el govern no va convocar res, va ser una iniciativa de la societat civil de fer les consultes.
Sí, clar, i per això està la senyora...
Ho expliquin al fiscal, perquè els imputen.
El senyor Mas, si no recordo malament, va dir si algú vol buscar qui ho ha organitzat, he estat jo. No? Més o menys van ser les seves paraules.
Bé, en qualsevol cas, per no allargar la discussió, que em sembla que també és enriquidora i interessant, amb Sònia Sierra de Ciutadans i amb Jordi López Camps, exdirector de Fets Religiosos, només els volia preguntar una mica pel moment que viu Catalunya, més enllà d'això, que evidentment és un fet, també coincidirà amb tothom, senyora Sònia Sierra, que una cosa és la llei, que la llei evidentment està per complir, i una altra cosa també és el moviment legítim democràtic que hi ha, o sigui, aquest 2 milions de persones que van anar a votar, un percentatge important de la societat catalana que està a favor del dret a decidir. Amb això no estem dient que s'hagi de fer ara, com vostè apuntava en boca del govern català. En qualsevol cas, tenim un procés polític obert, hi ha hagut unes eleccions, es constituirà el Parlament, i han estat, en això també estarà d'acord Ciutadans, han estat unes eleccions diferents. Què passarà a partir d'ara amb la Constitució del Parlament? Tenim aquí una diputada electa, senyor López Camps, no s'espanti.
No. Una diputada i regidora de l'Ajuntament de Barcelona.
Les dues coses, sí.
La nova manera de fer política, com la càrrec.
Això ho he de...
O plegaràs?
Sí,
de regidora?
Això li anava a dir. De fet, és compatible, no?
Sí, és compatible.
Però vostè deixarà...
Sí, per exemple, el senyor Oriol Junqueras...
És alcalde i
diputat, sí. Però en el meu cas, quan estigui tot ben enllestit, ben encarrilat, deixaré un de...
Sembla que el senyor Oriol Junqueras, ara per posar els punts sobre les is, si fos nomenat conseller hipotèticament en un govern català, em sembla que sí que hauria de deixar l'alcaldia de Sant Vicenç dels Horts. Em sembla que conseller i alcalde no es pot
ser.
Sí,
hi ha càrrecs que són compatibles.
Hi ha altres que
en aquest cas,
diputat i alcalde, sí, diputat i regidor
també,
però no pas conseller o ministre. Conseller i regidor. És a dir...
No, jo dic, i tampoc conseller i diputat. No pot ser-ho.
Sí, exactament. Bé, doncs, està aclarit. Però, dit això, què pot passar a partir d'ara? Com ho veuen, senyor López Camp, senyora Sierra? El que pot passar amb la investidura, amb
esperant
el possible suport tot, que pugui tot, tenir Artur Mas...
Tot esperant a Godot.
En principi és el candidat que és de l'opció
més votada.
Sí,
aquest candidat que anava de número 4, que no sé si en tota la història de la democràcia hi ha un cas semblant que el presidenciable estigui de número 4.
Això vostè ho pot criticar, evidentment.
No, ni tan sols ho estic criticant, només una intervenció retòrica.
Pot ser legítimament,
durant tota la campanya, Ciutadans ha anat repetint això. És una matraca que està bé, però...
Ara mateix.
També vostè pot criticar que Albert Rivera hagi estat tan present a la campanya d'Inés Arrimadas.
No? En aquest mateix, jo dic que en aquest moment ni tan sols ho estava criticant, que m'estava fent una interrogació retòrica.
Sí.
Hi ha altre precedent a la història de la democràcia que el presidenciable estigui de 4?
Home, no s'haurien de repassar els anals del parlamentarisme, però a veure...
Sembla que ningú no el vol, no, aquest senyor? Perquè no hi ha manera que l'investeixin president.
Pues no ho sé.
Encara no s'ha constituït al Parlament.
Igual tenim sorpreses. Jo voldria recordar que el president Maragall va trigar pràcticament també 2 mesos en ser escollit president.
La primera vegada, efectivament.
I, per tant, és a dir, en els processos d'elecció, és a dir, en el sistema... L'altra cosa és que entrem a discutir el nostre sistema polític, però en l'actual sistema és... Forma govern el que té capacitat de formar una majoria de govern. I aleshores, i és president el que obté el màxim nombre de vots. Vagi primer, vagi a l'últim, i després les aliances seran les que permetaran fer...
Els senyors de la CUP s'han passat tota la campanya i jo crec que respectaran la seva promesa electoral...
De no investir Artur Mas.
Sí, però...
I encara a dia d'avui ho continuen dient.
Sí, però una cosa, Sònia, que tu formes part d'un partit polític. Si ara vosaltres, pel que sigui, suposem que a partir del 20 de novembre fóssiu decisius per governar a l'Estat...
20 de desembre, no? Les eleccions, vol dir
20
vostè.
De desembre,
sí, ja ens hem entès.
20 de desembre haguéssiu de ser... el vostre vot fos important, el que és evident, i no teniu la majoria de vots en les eleccions, s'entra en un procés de negociació, però les dues parts que negocien han d'assumir un principi que també és democràtic, és que no han guanyat les eleccions i, per tant, no poden anar amb el programa de màxims, han d'anar amb un programa que permeti fer majoria de govern. Jo diria que és el que ara està passant, com pot passar amb un ajuntament després de les eleccions del mes de maig, de que les forces es posen d'acord i van reduint els seus programes màxims.
Però jo no parlo de programa, parlo d'una promesa electoral. No crec que estigui al programa. Jo no m'he llegit el programa de la CUP, no crec que ho portin al programa, no investirem a Mas.
Els programes no són promeses electorals. Quina distinció...
No, jo dic que no crec, per ser exactes, no crec que estigui al programa de la CUP.
No, però dius que és una promesa.
Sí, però vostè està parlant ara de reduir... els programes electorals.
No, les promeses electorals.
Dubto que estigui al seu programa.
Fer servir l'expressió.
En tot cas, ho continuen dient, que no faran... I no crec que els seus votants els agradin gaire.
Que no votaran...
Que no investiran a Mas president.
No, que el seu vot no farà president a Mas. Això és l'expressió...
Però necessiten almenys 2 vots favorables de la CUP en una segona votació, tenint en compte l'aritmètica. O d'un altre partit,
esclar. És a dir,
que no creiem que Ciutadans seria, potser, no. No.
Nosaltres som president que l'únic que ha fet és intentar dividir la societat catalana i fer tot el possible perquè sortim d'Espanya i d'Europa.
Encara que fes un replantejament amb el tema de la independència...
No t'has equivocat, sortir Espanya d'Europa, no, Catalunya d'Europa.
No, el que es vol és que surti Catalunya d'Espanya i per extensió...
Una part d'Espanya d'Europa, vol dir vostè.
Ja que ja no seria Espanya, Catalunya sortiria també d'Europa.
Perquè ho dius tu?
No, això perquè ho diuen totes les autoritats, no jo. El que
no obrim un altre front de discussió, perquè el temps
és
limitat.
És com
sí, perquè al final no podem parlar del Cañizares, del cardenal Cañizares.
Ja el veig que vostè vol parlar del cardenal Cañizares. Ara ja entrem en això, però abans, recordant als oients que avui compartim el mirador de l'actualitat amb Jordi López Camps i amb la regidora i diputada electa de Ciutadans, Sònia Sierra, de l'embolic intern que viu el PP en les últimes hores per una entrevista que, si no sé si l'han pogut llegir, almenys parcialment, al diari El Mundo, del ministre Cristóbal Montoro, on reparteix crítiques entre els seus propis correligionaris polítics. Avui la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha tret ferro al tema, diu que fins i tot no ho interpreta com una crítica. Breument, si poden. I després parlem del cardenal Cañizares, són paraules que provoquen enrenous, podem dir.
He llegit el del Montoro, he vist després una mena d'intervenció que ha fet el Montoro, i col·lateralment he vist una intervenció surrealista de Margallo,
que és un dels al·ludits pel Montoro,
en el Congrés de Diputats, que m'ha semblat d'un mal gust extraordinari.
Ha dit que és un bromista, que parlarà amb ell i tal, no?
No, que quan ha demanat amb un diputat...
Ah, sí, perdó, en un altre moment del debat, sí.
Que anés al psiquiatre. Jo penso que...
Un diputat de Convergència.
Que estaràs d'acord amb mi que hi ha unes formalitats democràtiques que cal respectar.
Exactament. Les faltes de respecte...
I en aquest cas...
Per ser nosaltres, l'Ajuntament de Barcelona, les patim constantment per part de la CUP i em sembla absolutament intolerable. Faltes de respecte mai, en cap sentit.
Jo penso que dins del PP deu haver-hi un soroll de sabres impressionants perquè les coses no els acaben d'anar bé i tenen un Aznar per allà que està disparant, està torpedinant algunes iniciatives i deu ser molt incòmode. I aquest senyor ha esclatat i ha estat el que ha dit el que pensava.
Potser hi ha lluites internes de poder, també.
Sí.
Rajoy no s'estarà tota la vida de líder, suposo.
O demà potser ens trobem dient no, jo no vaig dir això, els periodistes van tergiversar.
També ho ha dit, que no era ben bé exacte el que s'ha publicat.
Però jo penso que els periodistes acostumen a gravar les entrevistes perquè, si no, passa això el que Sònia, que jo no...
Volia dir que...
Sí, a més, quan són temes polèmics, ho sabem. Bé, avui el cardenal Cañizares, en el Fòrum Europa, ha parlat dels refugiats i, bé, ha utilitzat algunes paraules que recullen en les últimes hores els mitjans, sobretot digitals, com invasió d'immigrants...
A mi, jo quan he sentit... O sigui, primer he llegit per internet les declaracions del cardenal Cañizares. Després les he sentit de viva veu. M'ha recordat les declaracions del president d'Hongria, d'aquell fatxa president d'Hongria, dient que barren les fronteres per evitar pèrdua de la identitat cristiana d'Europa per l'entrada d'uns musulmans, per un cantó. I el cardenal Cañizares, a més, ha afegit que no tot és trigo limpio i l'ha tornat a emmarenyar amb l'amenaça...
Sí, Cañizares ha vingut a dir que no té clar que les persones que han vingut...
Un cavall de Troia.
Sí, exacte, això mateix. Que no té clar que siguin realment persones perseguides per la guerra.
Ha dit textualment, són muy pocos los perseguidos. Jo és que ho trobo una innòmia, el que ha dit aquest cardenal, i jo li recordaria que aquest vespre, en el seu examen de consciència, com a bon cristià que deu ser ara fer, s'agafi l'Evangeli, obri per Mateu 25 i llegeixi què diu Mateu 25, que en un moment diu, i em veu acollir quan era estranger. A mi em fa l'efecte que és inadmissible que un cardenal de l'Església Catòlica, jo dic aquí a Ràdio Estel, que és una ràdio d'inspiració catòlica, sigui capaç de fer les afirmacions que ha fet. Jo trobo que és intolerable. I em recorda l'estil dels cardenals que en el 35, 33, 34, 35 van alimentar un odi en la societat espanyola que va conduir a una guerra civil.
Evidentment, els bisbes cardenals són persones humanes, es poden equivocar amb les seves declaracions. Des d'aquí, evidentment, manifestem el nostre respecte a l'arcabisbe de València, però, evidentment, recollim també les declaracions i acollim l'opinió que el senyor López Camps ens trasllada. No sé si Sònia Sierra vol comentar alguna cosa.
Si mirem les imatges, que jo trobo que són terribles, d'aquestes persones que agafen nadons i els fiquen gairebé en una barca inflable.
Sí, segurament Cañizares no qüestiona tant això, sinó...
Clar, però és evident que aquestes persones
insinua que hi ha com una estratègia. No?
Home, que diu que estan manipulades i que són cavall de Troia, és que...
Són persones que ho estan passant malament, això està clar.
Jo penso que no podem oblidar mai que aquí va haver una guerra civil terrible i que a molts països, especialment a Mèxic, ens van acollir i sí, jo vaig estar en un grup d'investigació sobre el tema de l'exili, vaig estar a Argentina i vaig conèixer moltes d'aquestes persones exiliades i no estem parlant de fa 300 anys, estic parlant de fa 4 dies i mig i jo penso que no hem d'oblidar aquesta solidaritat, entre altres coses, perquè quan aquí s'ha necessitat també...
Aquí cal tenir una misericòrdia que aquest senyor cardenal no té. No, a mi m'ha sorprès molt aquestes declaracions.
Recordem que, a més, els refugiats de Síria que estan venint poden ser unes 200.000 persones, poden ser més, però a Turquia hi ha més d'1 milió, per exemple.
No, es calcula que en aquests moments pot haver entre 7 i 8 milions
De sirians, de sirians
fora del seu país.
I molts a Turquia i al Líban, em sembla que més de mig milió.
En camps de refugiats, sí, sí. I que es posaran en marxa.
És que és d'un terror que has de fugir d'allà. És que són...
Sí, sí,
jo, crec que la crueldat que estem veient ara, jo no la recordo mai.
I acabem expressant un desig que segur que compartiran Sònia Sierra i Jordi López Camps, i és que el clima entre Israel i Palestina no empitjori amb aquesta sí, mena d'intifada sí, que s'està sí, produint. Sí, sí.
Mm-hmm. No, és, de veritat, quan llegeixes la premsa internacional...
És com per desanimar-se una mica.
Sí, a més el que deia, no? Que realment som d'unes mostres d'una violència que jo no havia vist mai.
Mm-hmm. Ara amb ganivets...
Sí, a més molt tribal, molt primitiu. Mm-hmm. Però bueno, és el que hi ha.
També a Palestina hem de dir que hi ha molta pobresa, molta gent desesperada, molts cristians també perseguits, s'ha de dir tot, o en mala sí, situació... Sí. Mm-hmm. Bé, senyors, ho deixem. Gràcies. No hi ha temps per més.
Sònia Sierra,
s'ha passat molt ràpid. Sònia Sierra i Jordi López Camps, fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Fins aquí el Mirador de l'Actualitat. Continua la programació a Ràdio Estel.